Vivències a Ona Codinenca.
Thank you. Molt bona tarda, molt bon dia o molt bona nit en funció de l'hora en què ens escoltareu. Sigueu tots molt benvinguts a una nova edició del programa Vivències. Pel programa d'avui tenim com sempre amb nosaltres el nostre col·laborador, en Pere Vallcorba. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el nostre director, Lluís Capdevila.
Molt bona tarda.
Com sempre, el micro que us parla, Mercè Serratacó, i el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Benvinguts. Us haig d'explicar una cosa molt important. Aquesta setmana a Sant Feliu passaran un parell de coses molt interessants. Una d'elles és que comença una vegada més el concurs de teatre amateur que es fa sempre aquí a Sant Feliu de Codines. Comença el dia 24 i en Pere ens explicarà d'aquí un momentet tot el que es farà. I l'altra cosa molt important que es farà és que finalment hem decidit que farem un homenatge a una persona important de la llengua catalana, que és en Pompeu Fabra, i Sant Feliu s'ha decidit a fer unes quantes actuacions en honor a aquesta persona. Tenim per fer això en Pere Pladevall, l'alcalde, que ens explicarà les actuacions que estan previstes fer aquest proper diumenge.
Hola, molt bona tarda, molt bona nit o molt bon dia, segons l'hora que ens escolteu.
Bona tarda.
M'ha fet gràcia que ho diguessis, dic, mira.
Bona tarda i molt benvingut. Doncs vinga, comencem, Pere. Si et sembla, ens vols explicar una miqueta com anirà allò del teatre?
Sí, home, amb molt de gust. Si m'ho demanes d'aquesta manera, què haig de fer? Si no, jo voldria saludar principalment el senyor Vilar de Bo, que tots dos fem el duo, que sempre parlem de teatre, però en aquest moment no hi ha, pot ser-hi, doncs bé, ho faré jo. Un any més, una vegada més, i van 33 anys, que comença diumenge que ve, el dia 24, el concurs de teatre amateur Villa de Sant Feliu de Codines. Jo sempre ho he dit i ho repeteixo una vegada més, que el concurs de teatre és dels aconteixements culturals més importants que tenim a Sant Feliu. I no ho pot dir tothom, 33 anys de fer, que això vol dir que hi ha una dedicació als que se'n cuiden, i els que anem a veure-ho també any per any sempre anem allà, ja ho esperem. Quan són a finals de mes de gener, ja sembla que el cos ja comença, no? Ja ho trobes a faltar allò. I quan acaba dius, no, i tan bé que estàvem ara, ja on t'anirem ara? Jo crec que, deixa'm ja un petit resum de les obres que es faran, perquè ho sàpiga tothom, comença amb bon peu, perquè l'obra L'home, la bèstia i la virtut és de Roger Pirandello.
Di
Pirandello ja és dir molt, un clàssic, ja, un premi Nobel,
sí.
Que va morir l'any 39 i el 37 em sembla que li van dar el premi Nobel, no per aquesta obra, sinó pel conjunt d'obres que té. És una obra d'aquelles clàssiques. El Pirandello en té, va agafar nom amb una altra obra, no sé si la coneixes tu, Pere, vosaltres la coneixeu, Seis personatges en busca de l'autor.
Sí.
És un clàssic.
I crec que l'han feta. I crec que l'han feta aquí al Casal també.
Sí,
algun any.
Fet,
que n'han fet moltes.
Sí,
algú l'ha fet, oi? Sí, han fet aquesta, han fet... És així, si us sembla. N'han fet vàries, sí, n'han fet vàries.
Però aquesta és la que l'autor, Pirandello, va agafar nom mundial per aquesta obra. Perquè escriu una obra, diu, i se li presenten els personatges allà
a saludar-lo,
segur jo aquest personatge no em va bé, és un home.
És teatre dins el teatre.
Exacte. I aquesta també és de les bones que té, L'home, la bèstia i la virtut. El dia 31 de gener, que abans, jo ara deixa'm-ho recordar, jo el Pere ja ho sabrà, el 31 de gener era una data molt important abans de Sant Feliu.
Sí, noi. Sí.
Aquest dia en broma...
Era la data de l'alliberació.
Aquest dia en broma, amb el Pere, amb el reunió que vam tenir, li vaig dir, Pere, si ho tornéssim a intentar fer...
Em va agafar un esglai. Però bueno, jo entenc que... Tu situat els anys 50, principi dels 40, en plens hiverns grisos i foscos,
sí.
Que alegries poques, misèries
moltes.
Independentment de la ideologia de cadascú, que és la que és,
sí.
I llavors si no tenies la que no tenies, pues, segurament tampoc podies reeixir gaire, aquelles èpoques més dures, llavors també es va anar suavitzant com tot amb els anys, no? Però sí que és cert que una festa, allò que diuen en ple hivern, no hauria de venir mal pel cuerpo, que li diríem, no?
No, no.
Independentment de la ideologia, eh? Ho dic així, no, no, eh? Que ningú confongui, bueno, a mi ningú confon, oi? Però vull dir que m'imagino, et situes, no? Anar a menjar bé, que no es podia menjar gaire bé, encara a finals dels anys 40. Bueno, ho dic com a anècdota, perquè ho hem tret, eh?
I es feia una festa grossa.
Segur, segur. Jo no ho havia vist, ho havia dit.
Les festes grosses que es feia, eh? Es feia teatre, concert...
Ball, es duria a fer de tot. De tot.
Orquestes bones. Deixem això. Llavors, el dia 31, aquest dia que diem, l'obra Fuita, que és del Jordi Galceran. El Jordi Galceran és un autor que ens viu a prop d'aquí, viu a Gallifa, i ha fet obres de molta envergadura, de molt èxit. Doncs se'n diu Fuita. Jo em sembla, jo no puc discutir molt aquestes obres perquè no he vist gaires d'aquestes, però l'obra Fuita va tenir molt èxit. Jo crec, no ho asseguraria, però que el Deixalles l'ha fet aquí a Sant Feliu.
No ho sé, la que han fet és aquella del terrorista basc, en plena època de distensió, quan es parlava si deixaven o no la... Crec que és d'ell també, i també hem vist el mètode de Gronholm, que aquesta, sí, és, sí. Aquesta no és mundialment famosa, no, és arximundialment famosa.
Aquesta sí que l'han fet aquí.
Sí, sí, també el mètode de Gronholm, sí, sí.
L'han feta.
Que si la mires amb tele és d'una manera, si la mires amb cine és d'una altra, sí, i si la mires amb teatre és d'una altra.
Continuem el dia 7 de febrer, ens ve l'Associació Recreativa de Fals, que ha vingut d'altres vegades i té molt d'èxit sempre, una obra que és descrita d'un seu col·laborador, d'un que forma part del quadre escènic, només perquè t'estimo. El dia 14 de febrer, Les noies del calendari, que és aquest bé, l'acte 4, que em sembla aquesta que no hi és, del Tim Flirt.
Aquesta hi ha una pel·lícula, si no recordo.
Sí,
és un grup de dones
a l'Irlanda, a un poble d'Irlanda.
Sí, que han estat totes malaltes, sí, sí. I llavors es decideixen a fer un calendari, sí, sí, independentment de que siguin més o menys.
Sí, sí, aquí ho porta més o menys.
És una mica com un cant a la vida.
Sí, sí, sí.
I és molt maca, la pel·lícula és preciosa i crec que l'obra també ho deu ser.
Un grup de dones madures de l'Institut de la Dona d'un poblet comtat de Nova York, d'Inglaterra, han de decidir un tema de les fotografies per posar un calendari, exacte. Llavors ve el dia 21 de febrer, el fascinadors és el replà, de Joy Orton, desconec. Després en ve una de molt coneguda, aquesta sí que l'heu sentit a parlar, és com obra clàssica d'aquesta, és La venganza de Don Mendo.
Oh, carai!
Aquesta és molt bona. Aquesta
és molt bona. Oh, carai!
Sí, sí, sí. Correu, el cant de la cigala, l'altre, que és d'Alfonso Passo.
També és molt bo, Alfonso Passo.
Conegut. El 13 de març ens ve els de Calaf, un matrimoni de Boston, de David Mamet. David Mamet també és un
gran autor contemporani americà, sí, sí.
I el dia 20 de març, dels de Viladecans, venen a fer Revolt perillós, de J.B. Priestley. I l'últim, les nenes no haurien de jugar al futbol, per Marta Butxaca, això és més o menys. Llavors amb el Vilar de Bo ja ho anirem discutint cada obra, però recomano sobretot que no us ho deixeu perdre aquest concurs, que veurem obres ben fetes, bon teatre, ben interpretat i ben dirigit. Això ja ho dono per acabar.
Això està garantit, eh?
Això està garantit.
Sí, sí, sí.
Doncs ja vindreu i ens anem explicant el resultat d'això, a veure com va.
Amb el Bernardí ja ens ho anem parlant.
Molt bé, perfecte. Vinga, moltes gràcies, Pere. I ara, si et sembla, el senyor alcalde ens explicarà una miqueta el perquè d'aquest homenatge que es fa a Pompeu Fabra, com ha sorgit la idea i una miqueta què és el que es farà.
Bueno, tots sabem que és un personatge molt important a la cultura catalana, no a la literatura o a la llengua, sinó a la cultura en general, perquè gràcies a ell o per ell, tot i que a Sant Feliu tenim aquella mena de gramàtica antiga dels Joan Petit i Aguilar, per això tenim la biblioteca, però el Pompeu Fabra és qui va establir el català contemporani actual amb totes les seves normatives i tot com ara avui en dia encara el parlem. I casualment, i això el Pere en sabrà també, perquè ell vivia 50 metres més amunt, aquest senyor va passar gran part de la Guerra Civil a Sant Feliu de Codines, era un home gran ja, i per tant no devia estar per gaires bombardejos.
Quan era aquí era uns 70 anys.
Uns 70 anys, eh? 70 anys. Era gran ja, per aquella època, ara 70 anys, te'n vas a caminar cap al poblat ibèric, oi Pere? Però llavors era una mica diferent, la gent estava més cansada per la vida, no? Però sí que és cert que bé, doncs ell va estar aquí amb la seva família i ja a l'última hora de la retirada, doncs Sant Feliu era una via d'escapament i per tant doncs tal dia com d'avui fa 60 i pico d'anys,
el dia 24,
el dia que es fa l'acte, crec que a les 5 de la matinada el va venir a buscar el xòfer que li hauria haver posat la Generalitat i doncs cap a França, falta gent, amb la trista pena doncs, que tots els que van haver de marxar van marxar i no van tornar la immensa majoria, no? Ell ja es va morir a l'exili, com tants, com Machado, com Walter Benjamin, que ell era al revés, ell fugia de l'Alemanya nazi, no? Però vull dir que això, que aquestes imatges que veiem últimament per la tele, oi, són tristament, es van reproduint al llarg, no del segle XX, no, dels segles, perquè no recordem que el teu cognom també, Vallcorba, com el meu, també és fruit d'una diàspora, és a dir, de molta gent que va haver de marxar quan la guerra dels 30 anys d'Occitània, del sud de França, no? Tant això es ve repetint, no? Es ve repetint i és un drama humà, és un drama humà, però sí que és cert que la guerra civil va venir a trencar, i a vegades doncs hi penso molt, no? Jo no ho he viscut, però tinc família, doncs més o menys d'un bando, alguns d'un altre, alguns de cap, perquè també hi havia moltíssima gent que en realitat, com avui en dia, la política els hi va tocar de resquillada, i si hi ha una guerra toca de ple a tothom, i ningú se n'escapa, no? Però sí que és cert que guanyessin els que guanyessin, qui va tocar perdre és la cultura catalana, perquè inclús la gent de dretes catalana, la gent de dretes que no eren feixistes com el Franco, perquè ens entenguem, van perdre la seva cultura, els seus referents, per lo que ells lluitaven al Parlament de Catalunya o a l'Espanya republicana o a la de la Restauració abans del Primo de Rivera. Per tant, van perdre tota la gent que estimava la pàtria, la nació catalana, tant de dretes com d'esquerres. I els d'esquerres pues, hi van perdre tots, i evidentment d'assassins n'hi havia a tot arreu, però de molt bona gent, com segurament era el Pompeu Fabra, i tants literats, artistes, gent que realment no havia fet com el mestre Gené, que a Sant Feliu li van dedicar una escola bressol, va marxar perquè és que, clar, sabia que a Galícia mataven els mestres republicans, ell era republicà, doncs va dir, jo marxo, potser no li haguessin fet res, és que no ho saps mai això, que no ho saps, però quan hi ha guerra, la por, oi, que diuen que la por tots, i el Pere ens en parlarà el diumenge, perquè ell, com que era petit,
sí, ja,
i en plena guerra doncs també ja començava a haver-hi misèria i dificultats, tant com vulguis, i doncs tu anaves a berenar a casa seva i el veies i convivies, i segurament, no ho sé, però jo no l'he conegut, podria ser una persona cordial, afable, no? Segurament.
Això me'n recordo molt jo. Esclar, jo era un nano petit que tenia 6 anys,
jo. Bueno, tens
records. No era conscient
de la dimensió imponent, no, d'aquest senyor.
El veia, ja ho diré, la xerrada que faré, el veia diferent amb la forma de parlar, amb la forma de vestir, era diferent. Jo el veia, no sabia qui era, però no sé com dir-ho, el veia superior, saps què vull dir?
Sí, sí,
amb el posat d'ell, amb l'enraonar, amb el vestiment.
La força de les seves paraules o de les seves...
Jo, si m'haguessin dit que havia escrit un diccionari o una gramàtica, no n'era, aquella edat de 6 anys no hi penses,
clar,
en coses així.
No, està clar.
Anava a fàrbols i no m'explicaven. La meva mare i el meu avi sí que ho devien saber, però fora d'aquí jo aquell home me'l mirava com a algo superior, però no sense apreciar el que feia, la feina que feia cada dia.
Digues,
van ser anys terribles, que això que deies, Pere, que el règim que va entrar volent destruir l'idioma i la cultura catalana.
Premeditadament,
no? No van lograr-ho.
Això tu ho recordes clarament, no?
Sí,
que no podies parlar català en gaires llocs públics.
I tant.
Que a més això d'estudiar-ho... De fet,
encara sort vam tenir, els que anàvem allà a la Font dels Àlbers, una classe que teníem un mestre, és que el senyor Pecanins, que el van treure de Barcelona perquè era republicà. I el van posar aquí a Sant Feliu, ja quedava més dissimulat.
Sí, sí.
I aquell encara ens parlava en català. Mm. No ens ensenyava gran cosa perquè la seva feina no era de mestre, era de músic. De músic en sabíem.
En sabíem
de cantar ens ensenyava molt. Això, però damunt de... era un altre...
Era altre... No, clar, era altre tipus d'ensenyances.
Exacte, això mateix.
I una pregunta, o sigui, jo el que sé és que aquesta setmana, el dia el divendres, aquesta tarda, vamos, i es fa una conferència o s'ha fet en la biblioteca?
S'està fent. O s'ha fet una conferència a càrrec de
el Jordi Mir,
anava a dir Joaquim Mir.
Jordi Mir.
El Jordi Mir, que és
l'Institut d'Estudis Catalans, una gran figura.
Que parlarà de la figura del Pompeu Fabra, de la figura com a literat, com a lingüista, i una mica la seva vida a Sant Feliu. I llavors també hem convidat el Borja de Riquer que ens parli una mica de l'exili republicà, què va significar per la cultura i per la llengua i per la societat catalana en general.
Però com ha sorgit en principi la idea de fer aquest homenatge en Pompeu? Perquè fins ara no
fa,
ho havíem vist.
Fa anys que es deia que un dia hauríem de fer-ho, però és com tot. Sempre hi ha coses urgents i sempre hi ha coses urgents i a vegades les importants te les descuides, no? I a Sant Feliu hi ha hagut molts personatges coneguts i famosos, el Lluís en sap, bueno, n'és un pou de tot això, perquè té els seus llibres en parlen i ara està preparant un altre llibre que penso que estrenarà per Sant Jordi o pels voltants i parlarà de més personatges. Sant Feliu, en ser un lloc molt proper a Barcelona, doncs hi venia a passar els estius o llargues estances per curar-se
això és el doctor Robert. El doctor Robert que enviava tothom aquí a curar-se.
Pues enviava el doctor Robert, no? Però a la gent els agradava i s'hi quedaven. I Sant Feliu, això ha fet que Sant Feliu, amb els anys, no hagi sigut, que ningú m'ha interpretat sobretot, un típic poble de muntanya tancat, sinó que ha sigut un típic poble que veu Barcelona des del balcó amb influències urbanes, no? Quan als anys 60 i tota la bullidera cultural aquí es vivia pràcticament igual que a Barcelona, pràcticament.
Sí, sí.
Pràcticament. Per tant, Sant Feliu té aquestes dues ànimes, no? El món més de pagès i de la terra, però també té el món més de les persones urbanes i un altre que també és autòcton, que és el món de les fàbriques, que també no és un món exactament de poble. I la primera vaga a Sant Feliu, ho dic perquè això fa molta gràcia, no eren obrers revolucionaris, eren dones de casa que treballaven a hores lliures, que devia ser al revés, però bueno, que devia ser al revés, i eren sovint qui portaven més diners a casa quan l'home, si és que l'home era pagès o buscater, perquè tenia un sou estable, que això té molt a veure també amb tota la migració francesa vinguda d'Occitània, perquè era gent que tenien ofici, que eren paraires, que cardaven la llana, i amb els anys gent que teixien, i va haver-hi una primera indústria, la del segle XVII i XVIII, que era molt primària, que també n'hi havia a Barcelona i a molts llocs, però amb els anys això va derivar amb les fàbriques. I preparem-nos que potser tindrà que tornar, perquè això de portar els teixits 10.000, 15.000 quilòmetres a través de l'Índic i de l'estret de Suez fins al port de Barcelona per tenir una samarreta que et val 90 cèntims d'euro, a mi em sembla que sostenible no és massa, ni pel medi ambient, ni pel negoci de l'empresari, ni pels sous dels treballadors que treballen en aquella empresa. Em sembla que és una cosa molt circumstancial que s'ha donat per Xina, si us hi fixeu, comença a estar el seu model productiu comença a estar en crisi, no? I les coses també es tenen que produir. Vull dir, ha d'haver-hi una lògica a les coses, no?
Sí, però Pere, aquí a Sant Feliu teníem dues coses molt importants també, que les teníem encara. El clima.
El clima,
el clima, sí. Això és molt important, eh? Un clima que ja ho saps, que de boira, poc en veiem,
poc a poc,
els dies clars, sempre. I llavors tenim una altra cosa molt bona, que és l'entorn del poble. Estem situats en un poble que té unes vistes, té uns racons meravellosos a vora Barcelona. I això és una cosa que sempre jo dic, s'hauria de potenciar més, poder.
Però ja es potencia, en realitat. El que passa que, esclar, jo a vegades ho dic, quan els agents forestals estan al bosc vigilant, quan més treballen és quan menys els veus.
Sí,
jo sé que hi ha molta gent que passa per Sant Feliu perquè els veig aquí a les senyals de la plaça. El centre excursionista cada cap de setmana té esplais i té col·lectius allà dormint. Jo sé que Sant Feliu no és un dormir, i tant que sí, tot aquest món excursionista sap on dormir. I, home, jo he vist gent, polacs, alemanys, he portat alemanys a dormir solanes perquè els hi va nevar fent el GR5, doncs des de Sitges fins a Canet, no?
Ja es va sapiguent.
Es va sapiguent i costa, perquè és un turisme minoritari. Però ara jo penso que hem de desenvolupar tot el tema de les autocaravanes a Solanes, i aquí vol fer també, que m'ho han comentat, que volia fer trobades de persones que ja fa... que ja venen a vegades espontàniament, però que puguin venir aquí a fer trobades amb bici o amb moto, però que no vinguin aquí només amb bici o amb moto, sinó que llavors puguin gaudir de la natura, i volem fer un servei de bicicletes semielèctriques per la natura, que no contaminin. Vull dir que Sant Feliu amb això té recorregut, però no ens imaginem una economia al voltant d'això molt, molt, molt llustrosa, és a dir, funciona i serveix, i al voltant també hi ha la restauració, i és un sector, però no, clar, és molt difícil que sigui com, perquè ens ataquem, per simplificar, que sigui la Costa Brava, això, perquè clar, la muntanya n'hi ha molta i és molt diversificada, no? I també molta gent va al Pirineu i molta gent va al Montseny, i clar, gaudir d'aquí es
sí,
fa
el que passa que...
de promoure encara més, però hem de donar altres incentius, com Sant Miquel del Fai...
Sí, jo sé que...
És que si es massifica molt també s'espatllarà,
sí, exacte, això... Però això jo sé que... Ja ho he dit...
S'ha de mantenir l'equilibri.
Jo ho he dit alguna altra vegada, que quan tenia la botiga va venir un senyor que vivia en els Salons, que ara no recordo el nom, que era economista, i parlant d'això em va dir, diu, és que Sant Feliu teniu moltes coses, teniu tot, Sant Feliu, eh? Teniu el clima...
Pere, jo et recordo que estàs parlant amb l'alcalde.
A vora Barcelona. Sí, i em va dir, diu, però tot això ho teniu, però no ho heu sabut vendre. És com que té una botiga, té una tela molt maca i la té un racó que ningú en parla.
Tot i que no oblidem que es fan moltes activitats al voltant de la natura o dels productes de la terra que porten molta gent, la fira de la carbassa, perquè estem tan habituats a veure el poble a rebentar de gent, sí, sí, que no li fem cas, però ve moltíssima gent i mou molts diners també això,
sí, sí,
molt, molts diners, tot no el cap de setmana només,
això,
els camps, les llavors,
sí, 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 sí.
I estàvem prop perquè
calabassemira
havíem d'acabar d'explicar lo de diumenge, perquè ens hem desviat, oi Lluís?
Fins aquest moment ja ens ha quedat clar que estem al millor poble del món, com diu el nostre alcalde.
Que consti en acta, eh?
Ho diu l'alcalde, jo si ho diu l'alcalde m'ho crec. Fins aquí. Ara jo ho sento, però hem de reprendre una miqueta el fil,
sí, sí,
i
sí,
acabar amb el que dèiem de l'homenatge aquest que fem en Pompeu Fabra. Doncs, hem quedat que hi havia la conferència.
Hi ha la conferència i el diumenge,
diumenge.
Doncs hi ha una, anem a casa, a la casa d'on va partir cap a l'exili, que va partir d'una casa que està a mateix tocar de la carretera, per tant només va ser sortir al carrer, agafar el cotxe i amunt, uh-huh, val? I allà doncs farem obrirem una placa en homenatge seu, en memòria d'on va partir cap a l'exili, en memòria d'on va partir cap a l'exili, i doncs, hi ha uns parlaments que també seran a càrrec d'una doncs, persona de l'Institut d'Estudis Catalans, una persona d'Òmnium Cultural, que he vist els noms però ara no me'n recordo, però bé, estan, val? Llavors també està convidat a parlar, perquè el va conèixer de petit aquí present, el Pere Vallcorba, i jo doncs, sense voler cap mena de diguéssim, de protagonisme, però com a alcalde doncs donaré la benvinguda i les gràcies a totes les persones que han ajudat, entre elles aquest noi que us dic de Catarsol, que en aquests moments no me'n recordo del nom, que és el que ens va acabar de empenya.
Ell va partir d'ell l'idea aquesta, oi?
Bueno, sí,
és un filòleg.
Ell, sí, és un filòleg. Ell ens va venir a dir, ostres, jo ho estàvem dient fa anys, sí, però és allò que no acabes de trobar el moment, no? Perquè a vegades sempre hi ha coses més urgents, que no més importants, eh? Mm-hmm. Però de mica en mica s'ha d'anar fent. Hem d'anar reomplint el poble de l'orgull de les nostres coses. Ara mateix feia molts anys que la font de la plaça estava orfa. Doncs què més bonic que homenatjar-la, que dignificar-la, doncs amb una escultura d'un escultor local com és el Tanet, i una imatge doncs de la dansa Sant Antoni, dos balladors representant la dansa Sant Antoni, és la nostra dansa, és la festa major d'hivern, del nostre únic poble, de la nostra única festa major d'hivern. Per tant, si estimem lo nostre, de mica en mica no, ho hem d'anar reivindicant en tots els aspectes, el plàstic, el lingüístic, o sigui, a Sant Feliu pràcticament s'hi ha de poder fer tot.
I tant, totalment d'acord. Doncs bé, no, fins aquí.
Convidar a tota la gent.
Convidem, sí, a tothom.
Sortim a 11:45 de l'Ajuntament, anem a peu doncs, amb el Borja de Riquer, amb el senyor Mir, el Josep Mir, no ho dit? El Jordi Mir, que és de l'Institut d'Estudis Catalans, el Borja de Riquer, aquest noi que ens ha ajudat, que no em ve el nom al cap, que és lingüista,
amb Òmnium Cultural, carrer Barcelona, sí, amb la carretera.
Amb la carretera. I allà destaparem la placa, també hi haurà un codi QR que posant-hi el mòbil et portarà cap a tota la biografia de Pompeu Fabra i de l'Institut d'Estudis Catalans i de tots els que hi han col·laborat. I ja des d'aquí, com a avançament, doncs, agrair la feina que han fet tant aquest voluntari enigmàtic, com Òmnium Cultural, com l'Institut d'Estudis Catalans, com els col·laboradors, el Pere Vallcorba mateix, ara a la ràdio, que us interesseu pel tema, per aquest tema tan important, i com no a la família. Anem a casa d'una família que hi viu, i fan vida normal i corrent. Per tant, diumenge els hi portarem un petit terrabastall, i els hi dono les gràcies i els demano disculpes al mateix temps, però crec que serà molt maco veure els mobles que encara queden de quan hi havia Pompeu Fabra, potser BTV3, que els hem convidat. Esperem que vingui molt públic i que s'entusiasmin, sobretot no només amb el detall que podria ser sensacionalista de qui va partir Pompeu Fabra. Mira, de casa de la meva mare també van partir tres alts comandaments republicans cap a l'exili, no ho sé com dir-ho,
sí, sí.
Això és el fet, però sí que com a anàlisi de la història de què significa què significa a l'intent de destrucció d'una cultura com la catalana. Què va significar persones com Pompeu Fabra, que han lluitat perquè tinguem la nostra cultura, que és la popular, i a través dels lletrats, dels científics, elevar-la a la categoria, a la màxima categoria, que és el que han fet personatges com el Pompeu Fabra, no? I a la vegada, doncs, una mica la reflexió de què va significar aquest exili, no? Per tantes persones, per moltes persones va ser un exili de marxar, per moltes va ser un exili intern, un no poder fer mai més allò que feien habitualment. Per sort, de mica en mica, això es va al rerefranquisme, i ja amb el canvi democràtic va anar canviant i tothom va poder ser més normal, dir les seves opinions i tots amics, i aquí no passa res. Per tant, és bo no oblidar el passat. Jo no diré allò de per no repetir-lo, jo no crec que això per mi és una frase feta que està en l'àmbit de la publicitat, és a dir, conèixer el passat per saber què som, el que haguéssim pogut ser, tu pots imaginar, però siguent el que som, poder lluitar amb fermesa per guanyar el nostre futur, que al final ningú ens el regalarà.
Molt bé. I un cop més donar les gràcies per aquesta iniciativa, que creiem que és fantàstica, Sant Feliu aprengui a honorar la gent que ha tingut al seu voltant. Gràcies.
A vosaltres.
Vivències, a Ona Codinenca.
Les muntanyes som una mena de gent molt callada. Sols de tant en tant fem rodolar unes pedres per trencar la monotonia. Deixeu que em presenti. Soc la gran muntanya de Sant Sadurní i amb la vostra vènia us voldria explicar una bonica història. Des de temps immemorials he tingut amb molta cura i estima els habitants d'aquest formós poble que viu als meus peus, sempre procurant resguardar-lo dels freds vents del nord, ajudant a crear un microclima que ha ajudat a guarir a milers de catalans que en el meu estimat poble ja han trobat acollida i remei per les seves dolences pulmonars. A finals del segle XIX, des de la meva privilegiada situació, vaig veure arribar en una de tantes diligències un personatge molt adús caminant atrafegat vers la masia de Cal Ullà. Me'l vaig mirar de cap a peus. Que n'era d'estrany? Barba blanca, mirada serena, i per venir de Barcelona un xic desestressat. De seguida vaig endevinar que fugia de la pesta bubònica que feia estralls a la ciutat comtal en la recerca d'aires més purs. Qui m'havia de dir que la meva silueta, junt amb els arbres del bosc de la Baliarda, serien font de la seva inspiració? Cada dia de bon matí jo procurava treure'm les lleganyes de les boirines perquè el meu nou veí, en Antoni Gaudí, a l'obrir els finestrons de la seva cambra, tingués una visió amable i plancentera, i en els dies ventosos i de sol rugent, al retirar-se a descansar, l'obsequiava amb unes encisadores postes de sol. Tant el vaig captivar que el projectar una de les seves obres més emblemàtiques no va poder sostreure's dels meus encants. Haig d'agrair al periodista Lluís Permanyer que m'hagi llançat a la fama descobrint aquest secret tan ben guardat entre la muntanya i l'arquitecte, recordant de ben segur que de jove tantes vegades m'havia fet pessigolles passejant per les meves espatlles.
Estimat Sant Sadurní, deixa'm que t'expliqui detalls de la seva estança a casa meva. Jo, Francesc Ullà, lletra ferit amic de mossèn Cinto Verdaguer i d'Àngel Guimerà, també vaig acollir com a convidat a l'arquitecte Antoni Gaudí. Va disfrutar de la meva hospitalitat durant llargues temporades. Passàvem plegats amb la meva esposa i els nostres 10 fills enriquidores vetllades vora el foc envoltant la llarga taula dissenyada per ell. Un dia, tot sopant, li vaig comentar que el fabricant tèxtil Humbert, juntament amb el també fabricant Cirera, volien que jo els financés un edifici de nova planta on ells hi poguessin instal·lar uns moderníssims telers.
Amic Ullà, si vols, jo com a arquitecte t'ajudaria a dissenyar una fàbrica que serà l'orgull de les generacions properes. Només et posaré una condició.
Digue'm quina.
No vull que facis una fàbrica com totes, que de Fosques i Llòbregues semblen una presó. Si no volem que les teixidores i les nuadores es quedin cegues de mirar i mirar els fils, hem de fer una fàbrica sense parets, on entri la llum i el sol a raudals.
I com seria aquesta fàbrica?
Nois, aparteu els plats de sobre la taula, que aprofitarem les taques d'oli. Us vaig a dissenyar una nova fàbrica plena de finestres.
Digueu-me, senyor Anton, com penseu assentar tants pilans sobre el terreny de la fonteta ubicat sobre una torrentera plena d'aigua?
Demà mateix anirem al vostre bosc de la Baliarda, a la finca del Casuc, a la cantera de pedra calissa, que veurem la qualitat. D'allà en traurem les pedres per deponar els pous que farem fins trobar l'aigua. Sobre d'elles aixecarem aquests pilars que tant us preocupen. Tingueu-ne la certesa que farem una gran fàbrica.
Veritablement, així va ser. Jo, mossèn Cinto Verdaguer, em puc donar testimoni. Vaig ser present a la seva inauguració. Quin goig que feia! Va ser una de les meves últimes joies, un any abans de la meva mort. Una vegada acabada l'obra civil i abans d'instal·lar-hi els telers i a efecte de donar-li més reals a la inauguració de la inicialment anomenada Fàbrica Cirera i Humbert S.A., es celebraven dins les noves naus uns jocs florals. Fou president d'aquella gaia festa el poeta nacional de Catalunya, Àngel Guimerà. I jo, Jacint Verdaguer, vaig guanyar la flor natural.
Potser ja n'hi ha prou de tantes alabances. Deixeu-m'hi ficar cullerada. A la fi al cap és en el meu bar, a l'Ateneu. Més tard conegut com a Can Vidal i a sobre les taules de marbre on s'hi jugava el dominó, és on en Gaudí hi va dibuixar esborranys d'algunes cases de Sant Feliu, com les encara conservades del senyor Xifreda, les Fonts del Carme i del Parc Usar. També en el meu bar l'Ateneu, l'Orfeó Feliuà hi tenia la seva seu per l'Orfeó. I gràcies als bons oficis de Francesc Ullà, vers Emília Carles Tolrà, el genial Gaudí va dissenyar l'estendard. Tots els cafeters que m'han succeït han guardat, encara que no massa cura l'estendard, fins que l'any 1959, per iniciativa de Josep Humbert Rosàs, es va cedir al municipi. I recentment es pot admirar magníficament restaurat en el Museu Municipal.
Deixem-ho aquí i estiguem tots contents. Gràcies al nostre clima tan saludable, en Gaudí ha situat el nostre poble en el candeler del seu prodigiós art, reconegut arreu del món.
Amiga muntanya de Sant Sadurní, jo, el campanar d'espadanya, també tinc a dir-hi la meva. És sota la meva ombra protectora que el gran pintor Cuquet es va inspirar per pintar quatre meravellosos quadres, exposats actualment a l'altar major de la meva nova església. Un d'ells, el del Martiri de Sant Sebastià, està catalogat entre els 100 millors quadres de la pintura catalana. I a més el veí, Fèlix Mestres, va pintar expressament un gran quadre per al baptisteri de la meva església. Aquest artista va pintar també sota la meva ombra un espectacular quadre familiar, la benedicció del diumenge de Rams, que es pot admirar amb tota la seva magnificència i grandiositat al monestir de Montserrat.
Aquí tothom s'omple la boca de pintors, poetes i arquitectes famosos del passat, i ningú recorda del present, de jo, del nou campanar. Sí, jo, el campanar de Sant Feliu, tinc amb tota l'honra haver estat concebut per l'arquitecte Puigboada, el deixeble preferit d'Antoni Gaudí. Si us agrada l'arquitectura i les coses ben fetes, us recomano que em visiteu. Fareu salut corporal i espiritual. Tot pujant a poc els raons, deleiteu-vos amb els mons posats amb tanta cura i efecte pel nostre artista Ramon Tartell. I quan feu el cim, això sí, una miqueta esbufegats, relaxeu-vos uns moments tancant els ulls i torneu-los a obrir lentament. Veureu la majestuosa panoràmica del nostre poble als vostres peus. I si el dia és clar i nítid, gaudiu mirant cap al mar. Veureu l'entrada i sortida dels vaixells del port de Barcelona. Si bé l'arquitecte senyor Puigboada va fer uns plànols meus molt detallats, d'aquestes escales no n'hi ha pas cap. Va portar de Barcelona una maqueta de guix feta als tallers de la Sagrada Família i li va dir al paleta Ramon Tartera: tu vés fent i tira amunt. Quan arribis a dalt de tot, ja l'acabarem com podrem. I m'acabaren molt suaument. Aquestes escales estan inspirades amb els arcs parabòlics de Gaudí, especialment amb els de la Pedrera. Igual que el de les golfes de la Casa Milà foren font d'inspiració pels de les golfes de la meva església.
Els del clero, amb això de les campanes, us penseu que en teniu l'exclusiva. Jo també tinc la meva petita història. Els antics habitants del barri de la Vendria, amb el soroll de tants i tants telers, no sentien les campanes i decidiren construir un campanar civil. La meva antiga màquina, gràcies a l'Antonio Vinyes, encara ens desperta cada dia a tots a toc d'alba i serveix des de fa anys per acollir la prestigiosa Fira del Rellotge. Sota la meva ombra, el pare Batllori, tot jugant a bales amb els fills d'un metge, d'un pagès i d'un sastre, va aprendre un català col·loquial més pur i més encisador.
Estimat pare Batllori, segurament que quan tu feies referència al teu bon català après a Sant Feliu, no sabies o no recordaves que aquests tres vailets l'havien après dels seus pares. Bons amics i veïns meus, els que jo, en llargues i placenteres converses, ens havíem enriquit mútuament, cultural i humanament.
Bé, si ningú no té res més a dir, deixem-ho aquí i estiguem contents. Disfrutem amb bona salut i harmonia d'un poble tan encantador.